Bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana i la comencem amb dilluns. Sí, això potser costarà una mica. Benvinguts al Penedès en xarxa. Estrenem setmana aquest dilluns 28 d'abril de 2025. Aquesta setmana també serà diferent, curta, més o menys, en funció de si feu pont. Dijous és festes, el dia 1 de maig. El dia del treball, del treballador, i nosaltres hi serem de dilluns a dimecres. Dijous ens permetem fer festa i divendres tornem a ser aquí, al peu del canó. Per tant, setmana de 4 dies, potser per d'altres, si feu pont, setmana de 3 dies només. Així que amb moltes ganes entomem aquest dilluns i aquesta setmana des del Penedès en xarxa. En nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella, les vies tècniques, i qui us parla, Sílvia Delgado. Creiem que els dilluns va molt i molt bé començar la setmana i aquestes 3 hores de ràdio amb la roda d'actualitat explicant què passarà a les nostres dues comarques aquests dies, aquesta setmana. En setmanes diferents com aquesta, encara més necessitem aquesta àncora que ens situï una mica. D'aquí uns minuts ens hi posem. I d'aquesta manera arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. Després d'aquest primer flash informatiu, a 9:45, arriben els esports. Uns esports que aquest cap de setmana han recuperat la normalitat, ha tornat l'hoquei patins, i de 9:45 a 10:00 escoltarem els protagonistes del cap de setmana, també del futbol. A les 10:06 us proposem conèixer el moviment Viles Florides de la mà d'Olèrdola, perquè és l'únic municipi de l'Alt Penedès que en forma part. Parlarem amb Xavier Lladó, jurat de Viles Florides, i amb el regidor i la tècnica de Medi Ambient d'Olèrdola, Jordi Álvarez i Cristina Badell. A 10:45, de nou l'actualitat truca a la porta, cedim l'estudi als companys dels serveis informatius que ens expliquen què passa, com es lleva aquest dilluns. Ja sabeu que tenim debilitat pels peluts, i a 10:45, l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, ens visita. Avui amb ella volem parlar del combo que formen infants o adolescents i gossos. Quina és la millor manera de que es duguin bé i tot flueixi, tant si l'infant arriba abans o després que l'animal? Obrirem la tercera hora a 11:06, tot feinejant una estona amb la filosofia. És aquest espai d'anàlisi, de reflexió, que us interpel·la, que us fa preguntes, que ens acosta Pere Martí. A 11:45... Última cita amb l'actualitat d'aquest dilluns a l'Alt i al Baix Penedès, aquests 5 minuts que dediquem diàriament. Són 3 cites, aquesta serà l'última a 11:45. I acabarem a la cuina, que ja s'acosta l'hora del dinar, i ens visita la nostra xef de referència, la Gemma Riera. Avui ens portarà plats, tant entrants com primers, segons i postres, amb maduixes. Comencem aquest dilluns presentant com cal la setmana. Què passarà en aquesta setmana curta, diferent, amb un festiu? És la roda d'actualitat que engeguem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, engeguem aquesta setmana curta amb dijous festiu, com comentaves, i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i començant amb informació de servei. Per exemple, el Bibliobús Montau estarà dimecres a partir de 11:45 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava, sense número d'Avinyó Nou. I el mateix dimecres, de 4:15 a 7:15, al Castellot, estarà l'empada a l'escola Font-Rubià de Font-Rubí. I anem amb la banca mòbil, que avui estarà al servei de CaixaBank fins a 11:15 a la plaça de la Creu d'Olesa de Bones Valls. Demà, de 9:10 a 11:40 del matí, a la plaça dels Països Catalans de Mediona. I dimecres, de 9:15 del matí a 11:15, al Centre Cultural Joana Raspall de Sant Llorenç d'Hortons, i d'11 del matí a 12:15 del migdia a l'aparcament de l'Ajuntament de Torrelavit. Dit això, anem amb altres propostes. Per exemple, demà a les 7 de la tarda, la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní organitza una xerrada sobre els mitocondris com a font d'energia, i mitja hora més tard, a 8:15, se celebrarà el ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, amb forces punts, fins a 22, de fet, però amb molts d'ells de tràmit. Entre els destacats, per exemple, els ajuts a l'escolarització i la modificació del contracte de les obres de construcció dels nous vestidors del camp de futbol municipal. Demà, Gelida, a 6:15, al Centre Cultural, fa parada al Cine Xic amb la pel·lícula Ocells de Pas, mentre que a Mediona, a 6:00 de la tarda, al Conlavi, hi haurà Hora del Conte. Seguim dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, hi haurà presentació i narració del conte L'univers a dins teu, a càrrec de la seva autora, la Montse Turra, que a continuació hi haurà també un petit espai per practicar dansa expressiva per un públic familiar amb infants a partir d'I3. Dijous, com dèiem a l'inici, és 1 de maig, Dia del Treballador, festiu, i hi ha fins a 3 propostes en aquesta vessant nord-est. Els corretonents de Sant Llorenç organitzen una sortida corrent a Montserrat que arrencarà a les 7 del matí des de la plaça de l'Ajuntament de Sant Llorenç. A les 11 del matí arrenca la festa de l'1 de maig a Can Rossell de la Serra, al terme municipal de Torrelavit, amb missa a l'església de Sant Josep Obrer, concert a càrrec de la Corral de Torrelavit i vermut. I també dijous se celebra l'aplec del Pallampenta al Castell de Subirats. Divendres arrenca la 17a edició del Festival Poesia a les Caves de Sant Sadurní amb Àngels Marzo, Maria Josep Escrivà i Santi Borrell a les 8 del vespre a les Caves Giró i Giró i, com sempre, amb l'accés lliure. A Gelida es presenta el documental Mestres, l'ensenyament a Gelida, a 7:15 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. I a Sant Pere es presenta el llibre Memòries personals d'un rector rural, a càrrec de Jordi Romeu Carol, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés. Anem a dissabte perquè a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní hi haurà taller de mitologia amb Teresa Andreu. També a les 11 l'Escola de Música de Gelida organitza un taller de grans sinfonies, mentre que a Subirats es presenta l'obra de teatre El Miracle de Santa Renata, a càrrec de la companyia teatral de l'Avern, en obres, i serà dissabte a 7:15 de la tarda i també es repetirà diumenge a les 7 a l'Ateneu de l'Avern. I el destacat de la setmana l'anem a buscar a Mediona, on aquest cap de setmana se celebra el Medi Màgic 2025 amb una gala internacional de màgia dissabte a 9:15 del vespre al poliesportiu Antoni Ramallets i diumenge a les 12 del migdia al Teatre del Casal Medionenc. Gala de màgia amb el guanyador de Got Talent, Jordi Caps. Seguidament, a la plaça dels Països Catalans se li col·locarà la placa de Mag d'Honor. A l'exterior hi es durà a terme també la gala familiar amb l'espectacle familiar Deliris Impossibles de Jordi Quimera i durant el migdia també màgia de prop amb diferents mags fent sessions per diferents espais de restauració del municipi. Tota la informació d'aquest Medi Màgic 2025 la trobareu a www.mediona.cat. I acabarem amb alguns destacats més, i és que diumenge se celebra la 20a edició dels Sobirats en Flor i durant tot el cap de setmana teniu dues festes majors al terme municipal de Sobirats, en aquest cas la de Can Cartró i la dels Casots, amb tota la programació a www.sobirats.cat.
Raimon de Cara, des de Canal 20, ens explica com anirà la setmana la resta de municipis de l'Alt Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim incorporant més previsions en d'altres municipis de la comarca de l'Alt Penedès per aquests dies, en una setmana marcada pel festiu del dia 1 de maig. Dir-vos que avui mateix el servei de banca mòbil arriba a Sant Cugat Sesgarrigues, a la plaça del sindicat, a partir de les 12:10 i fins a un quart de dues. Hi ha jornada de portes obertes. D'altra banda, l'escola Bressol Gutims de Moja serà també avui mateix, aquest dilluns, a partir de les 5 de la tarda. Són jornades que es convoquen abans de que s'iniciï el període de preinscripció pel proper curs escolar, que serà a partir del dia 8 de maig. Per dimarts, jornada de portes obertes també en una llar d'infants, en aquest cas el petit drac de Pacs del Penedès, en horari entre les 10 del matí i les 12 del migdia. I a les cabanyes es desplaça el dimarts fins a la plaça de l'Ajuntament, el servei de caixer mòbil fins a les 11:35 i fins a les 12:35. I a Castell de la Gornal estarà a la 1 del migdia davant de l'Ajuntament, aquest servei de banca mòbil. Saltem al dimecres, activitat de formació digital, es desplega a molts municipis. En el cas de la Múnia, del poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, s'ha programat aquesta sessió de formació en mòbil per majors de 60 anys de manera gratuïta entre les 11 i 12:45 al Polivalent. I hi ha una activitat del Juguem en família als monjos a la Casa dels Passos Petits a 4:45 de la tarda aquest dimecres. Proposta adreçada a infants dels 0 als 3 anys acompanyats per una persona adulta. Cal inscripció prèvia i les places són limitades. I a puntons pel matí, a les 10 del matí, sessió de bingo a la sala Polivalent, amb activitat que s'impulsa des de la gent gran. Per dijous, el cos de portants de Sant Cris de Sant Martí organitza per el primer dia de maig una sortida per anar a veure la Passió d'Esparreguera i després el viatge continua a la tarda per Montserrat, cap a Montserrat. El preu de l'activitat és de 70 euros, inclou les esmorzar, el dinar, l'entrada, la passió, l'assegurança i l'autocar. Per ampliar informació o formalitzar la inscripció es pot trucar al 627-233-379. I per dissabte, l'activitat central de la Festa de la Gent Gran de Santa Margarida i els Monjos a les 2 del migdia al pavelló esportiu amb el gran dinar amb portes obertes ja a partir d'un quart de dues, amb dinar, homenatge a les persones que celebren les noces d'or durant aquest any, i ball, amb ball de Saló. I ball de Saló també al municipi de Santa Margarida i els Monjos, a la Societat La Margaridolla, a 11:45 de la nit, a càrrec del duet Trifàcic. I saltem el diumenge. És una jornada establerta la primera del diumenge d'aquest mes de maig. Portes obertes a la Torre de Moja, 11:00 a 1:00, també en aquesta mateixa franja horària, es podrà visitar l'interior de la capella medieval de Sant Cugat de Moja. També hi ha mercat d'artesania i brocanters a la plaça Pau Casals dels Monjos a partir de les 10 i fins les 2, i la possibilitat en dues opcions, a 11:45 o a les 12, de poder fer la visita guiada al castell de Penyafort. També hi ha una visita guiada, una passejada per la història de Sant Cugat Sesgarrigues, amb inici a les 11 del matí de diumenge des del forn Exposició Rural. I acabem a les cabanyes amb una sessió, la d'aquest mes de maig, del Club de Lectura diumenge, per debatre el llibre L'astronauta, de Pasqual Perea, a la plaça de la Guitarra.
Anem cap al Baix Penedès. A Domenys Ràdios ens explica la setmana la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que el dissabte es farà la festa del Pi de Maig, recuperant tradicions al Papiolet. De 10 del matí a 8 de la tarda hi haurà artesans i firaires. A 11:15 del matí, taller d'espelmes de mel. A 12:15, arribada del Pi a la plaça, acompanyat de les gralles de Sant Jaume, plantada, acte de recuperació de la festa, i a continuació sorteig. D'una a tres, dinar popular, paella. A 16:45, taller saquet dolços somnis, espai solidari amb Dropus Team. I a les 6 de la tarda, sorteig. Hi haurà racó de jocs per a la mainada. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que el diumenge hi haurà cinema amb Caliu al centre Mi Camino Interior. Continuem i marxem cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dijous 1 de maig es farà la Transhumant 2025, la caminada pels camins ramaders del Penedès, amb sortida i arribada a la Bisbal del Penedès. Hi haurà esmorzar amb botifarra, amb aserburners i dinar amb pollastre, mar i muntanya a la Bisbal del Penedès. hi ha tres trams humans. La curta, amb 7 quilòmetres i mig, amb tornada des de l'esmorzar amb cotxe propi, la de 15 quilòmetres i la de 19 quilòmetres. Continuem ara al Vendrell. Recordem que divendres hi haurà mercat setmanal i dissabte mercat setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest dimecres a les 10 del matí sortiran des del Car Calafell fent una caminada saludable surt de casa. La durada és de 2 hores. I més coses, perquè a partir de dijous i fins diumenge se celebra la Calafell Festival Weekend. És un esdeveniment que tindrà espectacles com el de la Xara Oliver, la Ruslana, la Paula Cops, el Manu Guix, la família Amiguindi, Pot Petit, el Satrapa Somnis o Pessigolla, entre molts altres. El diumenge hi haurà la tercera cursa Calafell Cunit. Sortiran des del port de Segur de Calafell i hi ha 3 variants. A les 9 del matí, 5 i 10 quilòmetres, caminada i marxa nòrdica. A 3:15, curses escolars, de 3 a 14 anys. I a les 12 hi haurà la de 5 i 10 quilòmetres, cursa d'adults a partir de 14 anys. La inscripció és gratuïta. La regidoria d'esports de Calafell a la regidoria d'esports de Cunit, al SEM Els Joncs o a atleticevents.net. Hi haurà trofeus pels primers classificats de totes les curses, medalles per a tots els escolars fins a 14 anys i hi haurà samarreta tècnica i avituallament per a tots els participants. I acabem, com sempre, a Cunit, i és que al cap de setmana celebren doncs una nova edició de la Fèria d'Abril, una cita plena de color, música, ball i tradició andalusa organitzada per l'Ajuntament de Cunit. La festa començarà el divendres 2 de maig a les 7 de la tarda amb la inauguració oficial. Tot seguit, a 8:15, es podrà gaudir de l'actuació dels coros rocieros i fiesta por sevillanas. La jornada es clourà a 9:45 de la nit amb la gran actuació del grup Lubricant. Pel que fa a dissabte, l'activitat començarà des de primera hora amb una completa programació per a tots els públics. A 11:45, actuació de l'Escola de Ball Aixram de Vilanova i la Geltrú. A 12:00, actuació del coro Sueño Andaluz i quadro de baile Sentir Flamenco. A 1:00, desfilada de moda flamenca. A 5:00, actuació d'Alma Rocieras de Calafell. A 6:00, actuació de l'Escola de Ball Eva Film. A 7:00, actuació del coro Alegrías del Sur i quadro de baile Pasión Flamenca. A 8:00, actuació del coro Brisa i Solera i del quadro de baile Alegrías del Sur. A 9:00 de la nit, actuació del coro Pasión Flamenca i quadro de baile de la comunitat d'Andalusia del Baix Penedès i a 11:15, gran actuació final del grup Guadalfaraje. Pel que fa al divendres i al dissabte, a la plaça del Casal hi haurà activitats infantils, com el taller infantil flamenco, on els més petits podran crear la seva pròpia guitarra flamenca, i també jocs de fusta, gegants i inflables, que són totalment gratuïts i sense inscripció. Amb aquesta proposta, Cunit es prepara per viure un cap de setmana intens i festiu que homenatja la cultura andalusa i que ja s'ha convertit en una cita imprescindible dins del calendari festiu del municipi.
I ara serà Josep Maria Soler, des de Ràdio Vilafranca, qui ens presenta la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana que té, com ja hem estat comentant, aquest 1 de maig per entremig, però que comença amb força a Vilafranca, perquè aquest migdia, a 2:15, se'ns ha convocat als mitjans de comunicació a l'Ajuntament de Vilafranca per destacar una notícia remarcable, i és la presentació de la Càtedra de Vinya i Canvi Climàtic. L'alcalde i president de la Fundació Prop Penedès, Francisco Romero, acompanyat del rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, i del director de la càtedra, Joan Miquel Canals, oferiran aquesta roda de premsa per presentar la nova càtedra de la vinya i el canvi climàtic, adscrita a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i que impulsa l'Ajuntament de Vilafranca. Serà la càtedra d'aquesta matèria la primera que hi ha a Catalunya i avui ens donaran doncs els detalls, com dèiem, aquest migdia en una roda de premsa. Per cert, també que la llar de la recerca proposa reflexionar sobre l'impacte de les pseudociències en un acte de cloenda del seu curs. L'Associació Juvenil organitza aquest acte de cloenda avui mateix, a les 7, a l'Espai Jove a la Nau. L'entitat proposa una reflexió sobre les pseudociències en detectar un augment de l'interès per aquestes teràpies de dubtosa credibilitat mentre la confiança en la comunitat científica baixa i creuen necessari saber identificar i rebutjar aquestes cures miraculoses, sovint massa bones per ser certes. Sota el títol de Fecomagnetisme i altres solucions màgiques, existeixen filtres per la creació de pseudoteràpies. L'acte consisteix en una conferència a càrrec de Mariano Collantes, co-inventor del fecomagnetisme, una pseudociència creada amb finalitats divulgatives i de denúncia. Tot seguit hi haurà també taula rodona amb la participació de José Luis Delgado, doctor en filosofia, i Francesc Estrany, doctorant en bioquímica. Serà, com dèiem, avui a les 7 de la tarda a l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca del Penedès. Nota destacada també en l'àmbit cultural per demà, perquè ens presentaran oficialment ja el nou president del Vinceum de Vilafranca. Serà a les 9 del matí en el mateix Vinceum que tindrà lloc la roda de premsa de presentació d'aquest nou Vinceum, d'aquest nou president del Vinceum que substitueix en Joan Terrada. Serà en concret Raimon Olivella, vilafranquí, que també serà al capdavant de la institució a partir d'ara. La presentació, com dèiem, oficial es fa demà dimarts a les 9 del matí. També demà, per cert, una altra presentació de la segona edició dels Dijous de Vi. Serà per part de la regidora de Turisme que hi haurà aquest acte de presentació als mitjans de comunicació de la programació de la segona edició dels Dijous de Vi a Vilafranca, a la nova proposta enoturística per reforçar la marca capital del vi i que té, com va tenir ja l'any passat, la temporada passada, com a escenari el carrer del Comerç. És, per cert, una iniciativa que l'any passat va reeixir força a Vilafranca del Penedès. Això serà demà al voltant d'un quart de 6 de la tarda i una estoneta després, a les 6, hi ha ple extraordinari a l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas per presentar la memòria d'actuació del síndic de Greuges relativa a l'any 2024, un ple que és amb caràcter obert al públic, com tots els que se celebren a l'Ajuntament Vilafranquí, lògicament, i que tindrà lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Si no podeu assistir-hi, això sí, el podeu seguir en directe per Ràdio Vilafranca i també per Penedès Televisió. El dimecres, doncs, déu-n'hi-do l'activitat també cultural que hi ha a Vilafranca. Per exemple, Gerard Homs, director de Molt Lluny, presentarà la seva pel·lícula al Cinema Kubrick vilafranquí. Serà en la projecció de les 8 del vespre d'aquest dimecres, que comptarà amb la presència i participació del director català, que va guanyar el Premi de la Crítica i també amb la pel·lícula el Premi al Millor Actor en la darrera edició del Festival de Màlaga. El millor actor, Mario Casas, que va guanyar ex aequo aquest premi amb el protagonista també de la pel·lícula Sorda, i el director Gerard Homs, com a rebre aquest Premi de la Crítica en la seva primera pel·lícula. Serà, com dèiem, aquest dimecres a Vilafranca per presentar-la en la projecció de les 8 del vespre al Cinema Kubrick. I, d'altra banda, també hem d'explicar-vos que la 17a edició del Diabòlic arriba aquest dimecres al barri de Sant Julià, a Vilafranca, amb la participació d'una colla del País Basc. No serà l'única colla que participa en aquesta actuació. L'objectiu és potenciar la cultura del foc pels carrers i places de la vila. Aquest dimecres, a partir d'un quart de 9 del vespre, començarà la tabalada amb les colles participants, que aniran des de la plaça de l'Era Enrajolada fins a la plaça de Jaume I. Aquest any, 5 balls venen a Vilafranca. Els Diables de Mataró, els Diables de Badalona, el Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera, els Diables de Vilanova i la colla Leikoto de Bruac, procedent de la localitat basca de la Keitio. Aquesta última colla respon a la voluntat del Diabòlic d'apropar també la cultura del foc, no només als països catalans. Després de la tablada començarà la cercavila de foc, des de la plaça de la Vila i fins a, novament, al parc de Sant Julià. En aquest cas, l'inici d'aquesta cercavila està previst per les 9 del vespre. I després hi haurà també més festa. A partir de 11:45 de la nit i fins a les 3, en aquest cas no al barri de Sant Julià, sinó a la zona esportiva, un concert gratuït amb Blue Versions i el DJ Cochambrosa. També tindrà un lloc on hi haurà presència d'una food truck i un punt lila en aquesta festa.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat s'ofereix com a mediadora en el conflicte entre treballadors i empresa per l'ERTO de Freixenet. Tal com vam explicar dijous, el grup Cavista Freixenet ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar un 24% de la plantilla, uns 180 treballadors i treballadores arreu de l'estat espanyol, segons ha comunicat la companyia. Freixenet justifica la decisió de retallar personal perquè el sector del cava s'enfronta a una crisi sense precedents, diuen, per la sequera dels últims anys, que obliga el grup a reestructurar les seves operacions de producció. Fons de Freixenet han assenyalat que l'ERO afectarà les societats Freixenet i Segura Viudes, però que Comercial Grup Freixenet en quedarà al marge. Preguntat sobre aquesta qüestió en una compareixença que ha dut a terme el passat divendres el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest ha apuntat que el govern està en constant contacte tant amb empresa com amb treballadors per trobar un acord. Espai per estudiar o teletreballar a Santa Margarida i als Monjos. L'Ajuntament disposa d'un servei adreçat a persones que necessitin d'un espai per estudiar, teletreballar de forma esporàdica, fer treballs en grup o repassar apunts. Per utilitzar-lo cal demanar cita al correu espaiestudi@smmonjos.cat o per WhatsApp al telèfon 629 17 40 07. El servei està ubicat a l'edifici del Tangran, a Cal Antic, al carrer de Berenguer número 1, i obre de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i els dimarts i divendres de 2:15 a 2. Per a altres treballs o consulta de llibres i materials diversos, la Biblioteca Municipal de Santa Margarida i els Monjos ofereix un ampli ventall de serveis i propostes d'acompanyament per a totes les edats. Aquest espai obre de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8:15 del vespre i els dimecres i divendres també al matí, de 10 a 2:15 de 2. Sant Sadurní presenta la 17a edició del Festival de Poesia a les Caves. El Festival Poesia a les Caves de Sant Sadurní arriba a la seva 17a edició enguany, els divendres 2, 9 i 16 de maig a les Caves Giró i Giró, Recaredo i Freixenet, amb la participació de 9 poetes i poetesses que presentaran i recitaran els seus versos. Les cites seran, com és habitual, a les 8 del vespre i l'accés és lliure. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Barnet, la regidora de Cultura, Marta Castellví, i el director i impulsor del festival, Santi Borrell, van presentar dijous l'edició d'enguany amb nous reptes, combinant novetats amb el que ja és tradició, i molt agraïts als poetes, als cellers fidels i als que s'han sumat de nou a la iniciativa. Aquest divendres, les Caves Giró i Giró acolliran el tret de sortida amb Àngels Marzo, Maria Josep Escrivà i Santi Borrell. El divendres 9, les Caves Recaredo agafaran el testimoni amb Eva Tur, Jordi Virallonga i Marc Permanyer. I el festival es clourà el 16 de maig a Freixenet amb Isabel Granya, Montserrat Costes i Sandra Blanc. I acabem explicant-vos que la banyarenca Susana Inglada guanya el prestigiós Prix Drawing Now 2025. La banyarenca Susana Inglada ha guanyat el prestigiós Prix Drawing Now 2025, un guardó que li atorga no només un reconeixement internacional, sinó també una exposició de 3 mesos al Drawing Lab de París a partir del febrer del 2026, amb un pressupost de producció de 10.000 euros i un catàleg dedicat a la seva obra. El Drawing Lab és un espai d'art contemporani situat al cor de París, prop del Louvre, i forma part de la Drawing Society. Susana Inglada ha estat escollida entre altres artistes de renom com Melanie Berger, Farah Khalil, Violant Locu i Romeo Mivekanin per un jurat d'alt nivell internacional.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15 de 10.
als esports.
Després d'aquest primer flash i de repassar tot el que passarà, aquesta setmana al Penedès obrim plana esportiva per recollir els marcadors, l'anàlisi, la propera jornada i la veu dels protagonistes d'un cap de setmana de tornada a la normalitat després de l'aturada per Setmana Santa. Una normalitat que arrenquem tornant a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ja ens espera per desgranar-nos el més destacat d'aquest cap de setmana.
Com comentes, cap de setmana de tornada a la normalitat i també de represa de les competicions. Comencem amb l'Hockey Lliga, en un cap de setmana de tornada unificada. Ahir a la tarda, a les 4 i 10, arrencava tota aquesta jornada penúltima, amb dos empats pels equips penedesencs i una derrota. Comencem amb l'empat del Noi amb el Sant Just, en un partit on els sadorninencs, tot i fer mèrits per endur-se els 3 punts, van tornar a pagar molt cara la manca d'encert de cara a porteria. Joan Pujalte avançava els visitants des del punt de falta directe després d'una blava a Jordi Bargalló. Aquest seria, de fet, l'únic gol de la primera meitat. A la represa, més intensitat i més gols. Toni Salvador, al minut 27, empatava el partit i poc després era Xavi Burguillos el que tornava a avançar un Sant Just que no ho podria celebrar massa, i és que Gavarró, de falta directa, posaria el definitiu empat a 2 al Lluminós un minut després, que malgrat les oportunitats amb dues porteries ja no es mouria. Després del partit, el company Jaume Bolquera conversava amb el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Bé, estem aquí en Carlos Cortijo, a final d'aquest penúltim partit, últim partit a l'Ateneu. Aquí comentàvem, diu, potser que es posis patins Carlos Cortijo i surti a fer algun golet perquè no hi ha manera.
Bueno, a ver, jugam contra un rival que venía con mucha necesidad de puntos. Partido complicado también por la propuesta que tienen ellos. Creo que en líneas generales hemos sido superiores. Hemos generado más que suficiente, creo, para ganar el partido. Pero bueno, esto que ha pasado hoy es un poco la dinámica que tenemos con los equipos, sobre todo de mitad de la tabla para abajo, que nos cuesta mucho meter gol y entender un poco el partido. Por contra, con los equipos a priori superiores a nosotros, si tenemos mejor lectura, bueno, eso es algo que tenemos que mejorar. Cierto es que ahora ya, metidos en playoff, jugaremos contra equipos muy, muy tops, por lo tanto, con máxima confianza y seguridad para lo que nos viene.
Una mica el que dius tu, hi ha hagut ratos millors i pitjors. Sabies que el rival proposava poc o intentava proposar poc i només aspirar les seves contres. Has intentat canviar aquest joc, no?
Bueno, es muy respetable que todos los equipos, la manera de jugar que tienen, faltaría. La autocrítica la tenemos que hacer nosotros de entender cómo tenemos que hacer para ganar a estos equipos, que la verdad, la realidad es que nos está costando. Aún así, la primera parte ha sido un poco precipitada, bastante. No hemos tenido calma. Luego yo creo que la segunda parte sí hemos mejorado mucho y creo que hemos hecho unos primeros 10 minutos de la segunda parte muy buenos como para irnos bastante bien en el marcador, pero bueno, no ha podido ser. Y luego cierto que hemos podido incluso hasta perder el partido, porque los últimos 2-3 minutos hemos intentado ganar el partido exponiendo muchísimo, hasta tal punto que Blay, pues como siempre, ha sido protagonista en los últimos minutos, porque luego durante el partido creo que apenas ha intervenido.
Avui no feia falta treure porter, jugar amb 5 jugadors al final?
Bueno, no. Al final, bueno, pues el empate es lo que es. Hemos pensado en ganar el partido sin sacar al portero. A nivel clasificatorio creo que seguimos un poco hemos avanzado un puesto, creo, ¿no? Ahora somos sextos y bueno, vamos a intentar mantener esta posición. Ahora viajamos, vamos ahí al Picado, una pista muy complicada. Con ellos se juegan también mucho. Vamos a ver si somos capaces de conseguir los 3 puntos y mantener la sexta posición.
¿Faràs algun tipus de canvi d'entrenament a pista del Picat? Per què? Només ho dic per això, pel terra.
Es complicado. Yo creo que no. No lo tenemos pensado, la verdad. Sí, en alguna ocasión lo hemos hecho, pero bueno, yo creo que entrenaremos aquí en nuestra pista como toca e intentaremos ir allí para intentar ganar el partido.
Pensar una mica en el futur, aquests 2 punts que has deixat de sumar, no cal mirar més enllà, no? Hi ha el que hi ha i toqui el que toqui el playoff.
Bueno, a nivel clasificatorio estamos sextos, séptimos, ahí estaremos. Hubiendo ganado hoy, el Calafell también está por delante por el Golaveras, creo que el Igualada creo que también. por lo tanto no dependíamos de nosotros. Ahora dependemos de nosotros para ser sextos. Si somos sextos nos enfrentaremos con Reus, si somos séptimos contra el Liceo. Bueno, pues partido de los que gusta jugar y cualquiera de los dos rivales, pues será una fiesta. Y creo que llegamos con garantías, porque contra el Reus ya hemos demostrado que podemos competir muy bien. Contra el Liceo nos gusta competir y tenemos esa espinita que los dos partidos que hemos jugado contra ellos no hemos sido capaces de vencerles. Pues bueno, pues será partidos muy, muy chulos.
O sigui que la clau és evitar el Liceo per economia i perquè els resultats que has tingut a la Lliga no són els que toquen, no?
No, 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 la clau no és evitar el Liceo, la clau és nosotros conseguir tres puntos que queremos ganar, somos ganadores y por circunstancias nos toca con el Reus, pero independientemente Reus o Liceo son dos equipazos. Sin preferencias, toque lo que nos toque, pues lo afrontaremos con mucha ilusión, sabiendo la dificultad, pero con ilusión y también con, creo, garantía de poder hacer una buena eliminatoria.
Molt bé, moltes gràcies i a seguir treballant.
Gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, un Noia que, tot i l'empat, els resultats d'aquesta jornada, com ens explicava el seu tècnic, han estat favorables, per tant, ha aprofitat la punxada del Lleida per atrapar-lo a la classificació i superar-lo pel gol a braç particular. Els de Cortijo viatjaran al Picat aquest cap de setmana vinent, diumenge, per defensar aquesta sisena posició i esperar una ensopegada del Calafell a Vic per aspirar a la cinquena. Això pel que fa al Noia, i seguim amb un altre empat. Anem ara amb el Calafell, que també empatava dos, amb un altre equip molt necessitat, que era el Picat. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domens Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs el Parlem Calafell ha empatat contra el Lleidanet en aquest partit que va tenir lloc ahir a les 4 de la tarda. L'empat va ser 2-2. Els gols van ser per la part del Calafell, del Carles Domènech i de l'Aleix Marimon. Pel que fa als gols del Lleidanet, van ser de la mà del Jan Moner i de l'Oriol Llenes. Amb aquest resultat es troba cinquè a la taula classificatòria amb 39 punts. Escoltem les declaracions que feia el Guillem Cabestany.
Ara mateix estic molt emprenyat. No per l'actitud de l'equip, no inclús per com hem jugat, perquè crec que una vegada més hem generat el suficient per acabar, però sí que hauríem d'haver fet algun gol més. Hauríem d'haver rematat la feina. L'Alpicat ha fet un bon partit, un equip molt rocós i això ja ho sabíem i s'estan jugant la permanència i això, bueno, ja crec que la jornada ha sigut tots els equips que s'estan jugant la vida han puntuat o han guanyat i això ja, aquest factor ja el sabíem, però penso que l'equip dintre de l'estat físic Déu-n'hi-do com ha jugat, Déu-n'hi-do les ocasions que hem generat, però no estic content per molts motius, un perquè hauríem d'haver rematat la feina i hem perdut gairebé totes les possibilitats de jugar a la Champions l'any que ve, que és un premi que sembla que no estiguéssim massa, que fóssim massa conscients tots plegats. Jo estic molt content de la gent que ha vingut i que ens ha ajudat i que ens ha animat, però crec que aquest partit es mereixia un Joan Ortoll a rebentar, almenys és la sensació que tenia, i a més, l'equip avui, no és que vagi demanant l'esforç de l'afició per guanyar, però penso que l'equip mereixia aquell ambient per poder, ja ho he vist, hi ha hagut moments que l'equip estava molt, 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 molt just de forces, el Jero, a més, ha tingut una petita recaiguda i ja han decidit no arriscar més per no perdre el que queda de temporada. L'Aleix ha jugat, ha fet un sobreesforç, també hem arriscat i molt i ens ha faltat una miqueta de tots plegats, inclús segurament jo també, per poder fer un golet més, que l'hem tingut i per no dir l'última jugada, que és la que ara tots tenim gravats en ment. Per jugar la Champions, encara quedava un partit, però ens ficaven les coses molt bé per jugar la Champions l'any que ve. Ho hem aconseguit i bé, és el que serà el... Aconseguirem el que ens mereixem i si no som capaços de fer marcar aquestes ocasions, doncs acabarem on ens mereixerem.
El pròxim partit i darrer de l'Hockey Lliga serà diumenge vinent a les 12 del migdia, quan el Calafell visitarà la pista del Pativic.
I acabarem el repàs d'aquesta Hockey Lliga amb la derrota del Vilafranca en l'últim partit a casa. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i explica'ns.
Bon dia. Doncs sí, derrota del Pati Vilafranca en l'últim partit de la temporada de la poliesportiva. Ni tan sols cal fer el seguit de gols, perquè bàsicament el resultat és esfereïdor. 0-9, la derrota del Pati Vilafranca davant del Barça. No hi va haver cap opció pels vilafranquins, no van ser rival pels Blaugrana, que es van passejar a la poliesportiva, van jugar a plaer, i fins i tot en els últims instants tenien la possibilitat d'encara fer més mal i fer el desè gol. Per tant, un partit sense història completament i que va servir per acomiadar l'equip de la seva afició pel que fa a aquesta temporada. Encara quedarà el partit de la setmana present el diumenge a la pista de l'Igualada, a les Comes, amb el qual sí que ja es tancarà la lliga regular pels de Guillem Pérez. La sensació és que ja s'ha arribat a aquests dos últims partits doncs amb l'equip ja matemàticament descendit i amb una mica els braços abaixats. Una llàstima, perquè la veritat és que la temporada no ha estat així. El Vilafranca ha competit en tots els partits, ha arribat a la recta final amb opcions de la permanència, però malauradament no ha pogut ser. I un resultat que fa mal, però que no esborra la feina feta per l'equip al llarg d'aquests mesos de competició. El tècnic Guillem Pérez parlava, després d'aquesta derrota per 0-9, analitzava no només aquest resultat, aquest partit, del qual tampoc es poden treure massa conclusions, sinó també una mica com ha d'afrontar l'equip el partit que li queda per davant. Escoltem a Guillem Pérez.
Avui era un partit d'aquells complicats de gestionar, no? Perquè quan un equip ja ha fet la feina i el Barça és el Barça, malgrat tres baixes que tenia avui, doncs no ha baixat mai el ritme, és complicat afrontar aquests partits.
És molt difícil perquè realment a nivell mental estem tocats, normal, normalíssim, baixar la categoria és molt dur, i el primer equip que et trobes és el Barça, doncs encara més dur, encara més dur. Jo només vull recordar que aquests jugadors, els nostres, han estat tota la temporada treballant molt i han competit tots els partits. Jo avui, entre cometes, ens hem de perdonar perquè no hem estat, perquè a nivell mental el cos, el cap no ens dona per més.
Queda un partit a Igualada, a Vilafranca no sé si jugarà res, a Vilafranca molt. Bé, potser l'exemple a agafar és el del Vic, que avui ha guanyat a la pista del Coll, un Vic que ja no s'hi jugava res. Potser ara és ja dir, per jugar-nos alguna cosa, no quedem últims.
No, això està clar. Jo soc del parell i els jugadors també de guanyar tots els partits, però per això hem de fer alguna cosa més. Hem de treballar una miqueta més. Ens queda una setmana de competició, hem d'aprofitar. Portem una samarreta d'un club històric i ens hem de respectar. Ens hem de respectar nosaltres mateixos, la nostra feina, i jo crec que ens queda poquet donar el màxim. I posar-li les coses difícils a l'Igualada, que si no guanyem els punts, que sigui perquè l'Igualada ens guanya, no perquè nosaltres el perdem.
Doncs les paraules del tècnic Guillem Pérez i bé, doncs toca ja pensar en aquest últim partit amb el qual es tancarà la Lliga regular, una Hockey Lliga que dirà adéu al Vilafranca aquesta mateixa setmana. Tocarà ja pensar en planificar la propera temporada, fer els moviments que pertoqui i veurem també sobre la continuïtat del tècnic Guillem Pérez a la banqueta. Tots són incògnites, ell no acaba d'aclarir si seguirà o no. La intenció del club des de fa mesos és que continués, que Guillem Pérez seguís en el càrrec. De moment no hi ha una decisió presa i dependrà del que l'entrenador decideixi en aquestes properes setmanes. Com dèiem, al club la intenció és que Guillem Pérez continuï, però de moment no està assegurada la seva continuïtat. Per tant, últim partit, i a partir d'aquí ja anirem explicant la resta.
Veurem, doncs, què passa a la banqueta del Vilafranca. I encara en Hoquei Patins, aquest cap de setmana es reprenia també l'Hoquei Lliga Plata i en el grup nord, el Vendrell, que hi ha amb el Xum, oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli, el Vendrell no ha pogut superar en aquesta ocasió el Xum Fritz Ravitz, que va perdre per 4-3. Els autors dels gols van ser, per part del Xum Fritz Ravitz, l'Aleix Domènech Muñoz, dos del Jordi Adroer i un del Roger Preses. Pel que fa als tres gols del Vendrell, un va ser de la mà de Lluís Ferrer i dos de Gabriel Villares. Amb aquest resultat, el Vendrell queda quart a la taula classificatòria amb 32 punts Escoltem les valoracions que ens feia l'entrenador del Vendrell, el Toni Porta.
Molt content i molt orgullós de l'equip, perquè la veritat és que és un partit molt complicat. Ells estan jugant l'ascens i no han perdut ni un partit, i nosaltres ara ja fa 3 setmanes que no en juguem res. I costa competir, la veritat és que ho van fer molt bé. I tot i començar perdent el primer minut, la primera jugada, amb una jugada desgraciada, l'equip es va refer i vam arribar 4-3 al final, vam tenir moltíssimes ocasions. I bueno, no vam poder empatar, però jo vaig sortir molt satisfet amb l'actitud de l'equip i molt content amb els jugadors i la manera que vam competir. Crec que es mereixíem més, però bé, només amb la... de la manera que vam plantejar el partit i que l'equip va respondre, ja més que satisfet.
La pròxima setmana no hi haurà Hockey Lliga Plata Nord, per tant, el pròxim partit que jugarà el Vendrell serà el dia 11 de maig a les 16:10 de la tarda, quan el Vendrell rebrà el Cerdanyola.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i com sempre el bloc final el reservem pel futbol, que ens apropa l'Eric, i si et sembla, comencem amb el Vilafranca?
Doncs sí, comencem amb el Vilafranca, que una setmana més s'ha quedat a zero. Empat a zero aquesta setmana davant del Lloret, un empat que sap a poc davant el cuer de la categoria, un equip ja descendit matemàticament. El Vilafranca va disposar d'oportunitats, però una setmana més va mancar la punteria. En els instants finals, gol anul·lat a Roger Escamilla, que va generar força polèmica sobre la gespa, evidentment en calent, doncs, d'aquelles decisions que no agraden, però sí que és veritat que a posteriori, mirant les imatges amb el plano complet de l'acció del gol, sembla que estava lleugerament avançat i que el gol estava ben anul·lat. Una llàstima, perquè hagués suposat els 3 punts pel Vilafranca 4 jornades després. Anem a escoltar les paraules del tècnic, David Vilajoana.
Bé, doncs tenim el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com
podíem jugar, sí, pràcticament 4 dies seguits, que la pilota no acabaria entrant dintre la porteria. Que realment, què ha passat avui? L'equip ho ha intentat, ha tingut moltíssimes oportunitats, però, vaja, si la pilota no entra, no entra.
Sí, ha estat una llàstima, tampoc és que el joc sigui per tirar coets, però les oportunitats les hem tingut. 3, la primera part mans a mans amb el porter, un pal, gol anul·lat, diverses jugades, sí, la veritat és que de cara a porteria ja ens han posat una meixa aquesta, de gallega.
Parlàvem de fa dies de que l'assignatura pendent ara és el gol. Sí que defensivament estan bé, continuem estant bé, malgrat doncs, el partit de fa 15 dies al camp del Valls, que ja és un camp complicat, que si a més cedeixes la pilota doncs, encara tens menys possibilitats de guanyar el partit, però que seguís-nos aquesta assignatura a falta de 3 jornades per acabar la temporada. Li falta gol a l'equip, tot i que insistís moltíssim amb l'entrada de màster des de titular, després quan fas doncs, entrar també amb el Valdivia, amb l'Escamilla i tot, però no és possible doncs, que acabin de rematar doncs, aquestes oportunitats que tenen.
Bé, els entesos diuen que són ratxes, no, els gols, però nosaltres ja portem una ratxa de pocs gols de molts partits, perquè ara realment no encaixem molt poc, però som dels equips menys golejadors de la categoria. És cert que en molts partits no hem generat, amb el qual es justifica no marcar, però avui precisament no ha sigut el cas. N'hem tingut moltes i de molts colors i de molt variopintos de jugadors. I les hem fallat totes. Vull dir, hi ha un punt d'ansietat, hi ha un punt de, jo crec, mental, perquè si no, ja et dic, no s'explica i no sé si hi ha arguments futbolístics per explicar-ho.
Bé, doncs ara queden 3 partits importants la setmana que ve al camp del Palamós, ve aquí el Manlleu i acaba una temporada al camp del Vilanova. Com afrontar doncs, aquests 3 partits amb una plantilla en el qual hauria doncs, d'estar pràcticament al 100% i clar, li falta efectius molt importants avui a convocar i de fet jugar amb un juvenil com és el Javier Herbás, que doncs, amb els minuts que estan del terreny de joc ho ha fet força bé el xicot. Però vaja, quan vas acabant la temporada amb les opcions que té el Vilafranca d'estar doncs, a la zona del playoff d'ascens a la tercera ref, clar, si són efectius importants, doncs aquí, vulguis o no, el Vilafranca podria ser doncs, que pateix.
Sí, però els que no hi són no ens hem, no hem de plorar pels que no hi són, que sabem que no poden ser-hi per lesions, amb la qual els que han de donar el de pit els que estan. Molts dels que no han tingut els minuts durant tot l'any s'han vist amb possibilitats i ells internament s'han queixat de no jugar i ara tenen els minuts per demostrar-ho. Vull dir, això s'ha de tirar endavant amb els que som, no hem de pensar en els que no i som suficients, hi ha qualitat suficient per tirar endavant, això sí, hem de donar un cop de cap i sobretot marcar un gol més que el rival, que és el que ens està faltant.
I què és el que ha de fer doncs, perquè la pilota entri dins de la porteria? Sé que és una pregunta difícil, però vaja,
electroxocs. No sé, transfusions sanguínies, transfusions, electroxocs, no sé, algo haurem de fer, però vaja, ja et dic, en situacions d'1 contra 1, en situacions de pilota al pal, en situacions de, no sé, jo crec que potser tenen al·lèrgia a l'àrea o als porters contraris, ja et dic, hem de seguir treballant el que, sobretot mentalment, nosaltres treballem per definir, treballem molt de cara a porteria i si no surt és circumstancial. Vull dir, jo també crec que els jugadors tenen un punt d'ansietat i això és el que potser hem de treballar, amb tranquil·litat, deixar fluir més el joc i el que passa que, bueno, també t'haig de dir que el remat, la rematada no deixa de ser un aspecte més del joc i es necessita contundència, convicció i això és un tema mental, a part d'evidentment tècnicament, però tampoc és un tema de no qualitat tècnica perquè els jugadors la tenen, però ha d'haver-hi més convicció.
I un nom propi, Màster, des que ha arribat aquí encara no ha vist porteria, això que les ha tingut, té mala sort el jugador, com el veu, com el troba, com està?
Bueno, suposo que deu estar emprenyat, però a mi em preocupa poc. L'hem fitxat per marcar gols i no n'està fent ni un, vull dir, ens ho hem de fer mirar tots plegats.
Doncs el Vilafranca tornarà a l'acció aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp del Palamós, ara mateix cinquè classificat en un quàdruple empat amb 38 punts.
Moltes gràcies, Eric, i bon dilluns.
Que vagi molt bé.
Pausa per la publicitat i el butlletí de notícies de les 10. Tornem a les 10:06 parlant de viles florides des d'Olèrdola.